Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Lloret demana a l'Estat que reposi la sorra que falta a la platja. L'Ajuntament ha demanat a Costes que reposi la sorra de la platja, que va quedar malmesa els últims temporals i que, passada la Setmana Santa, encara no ha recuperat el seu aspecte habitual. Actualment la sorra ha quedat desplaçada a un dels extrems i a la part central hi ha trams descalçats en què no es poden fer servir les escales amb tanques policials. Tot i que sovint la situació resol per si sola, el consistori ja ha demanat un trasbassament a l'Estat per la platja del centre. En qualsevol cas, Lloret esperarà fins a finals de maig per actuar. Sabrem més detalls de la postura de l'Ajuntament parlant amb el regidor de Medi Ambient, Jordi Orobitg. Avui és divendres 15 d'abril i estem a punt de començar aquest Bon Dia, Bona Hora centrat per la demanda de l'Ajuntament a Costes, però també per altres temes. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui és divendres i anem plens. El Laboratori d'Expressions Artístiques i Desenvolupament ha fet un manifest que rebutja l'autopista per, al seu entendre, poder conservar el patrimoni modernista lloretenc. N'escoltarem els fragments més destacats que llegeix la mateixa presidenta del Laboratori d'Expressions Artístiques i Desenvolupament, el LEAT, Neus Dalmau. Repassarem tots els partits que hi ha al cap de setmana, destacant que l'hoquei patins es desplaça a Galícia per enfrontar-se al Liceu. Farem una crida perquè hi hagi nous donants de sang al llarg del dia d'avui a la biblioteca i en horari de tarda al Centre Cívic del Rieral. I direm que aquest diumenge hi ha passarel·la solidària amb el Sàhara. En parlarem amb la Mercè Riera. Recordarem tots els actes del cap de setmana destacant la Nit de la Cultura amb un teatre que estarà ple de gom a gom. Es lliuraran els premis Vila de Lloret amb originals arribats de Xangai i del Regne Unit.
I a més, també explicarem que aquest cap de setmana es fa la desfilada SIC, que s'espera concorreguda, i que diumenge a la tarda més de 400 alumnes participaran al campionat de rem ergòmetre. A més, també, ja sabeu, previsió del temps, diaris i titulars, tot plegat al Bon Dia, Bona Hora, Rosa Giral a la producció, Josep Altafulla al control tècnic i presentant, i també presentant, Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
8 i 3 minuts, com es presenta el cap de setmana? Ens ho explica en Miquel Bernis a la seva crònica. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem jornada amb una temperatura similar a la d'ahir, ara mateix al voltant dels 13 graus. El termòmetre a Lloret de Mar, el que ha canviat significativament és la humitat, que ha pujat força. Aquest matí supera el 90% i, per tant, l'ambient és molt més humit que no pas en jornades anteriors, en aquestes primeres hores de la jornada. Avui serà un dia marcat pel sol, també. Cel bàsicament serè, pràcticament sense núvols, i temperatures que tornaran a quedar-se ben a prop dels 20 graus, una mica per sobre, en algun cas, sobretot en sectors una mica interiors, una mica per sota, segurament, a prop de mar. El vent de Garbí continuarà fent-se sentir a la costa, sobretot a prop de mar, anirà bufant amb cops de 30-40 km per hora, tant en la jornada d'avui com també segurament encara durant aquest dissabte, un vent que, sense ser fort, sí que es farà sentir i serà una mica molest en algun cas. Pel que fa al cap de setmana, no esperem grans novetats. Demà sí que es complicarà el temps en algunes comarques de l'oest. Si us desplaceu cap al Pirineu, per Pirineu Occidentals, sobretot, trobareu un dia més variable i amb ruixats sobtats durant la tarda en molts indrets, però en canvi a la resta poques novetats hi haurà. Esperem que el sol continuï predominant, només amb alguna banda de núvols prims, i també diumenge el temps serà bàsicament assolellat. Algunes nuvolades que en aquest cas diumenge a la tarda afectaran sobretot més sectors del Ripollès o la Garrotxa, però igualment molt lluny de les comarques de la costa. Les temperatures pujaran a prop de mar aquest cap de setmana. Demà i diumenge hi haurà un parell de graus més, ambient més càlid. Això deixa la possibilitat que es puguin arribar a formar algunes boires en costaneres, però seria un fenomen local en tot cas i de poca importància. Això sí, si apareix aquesta boira, doncs l'ambient serà una mica més fresc, en canvi, que el dia d'avui. A llarg termini, la setmana que ve la començarem sense novetats, però al centre de la setmana, entre dimecres i dijous, podríem tenir una tongada de pluges força extensa. N'haurem de parlar la setmana vinent.
I passem a repassar els titulars quan passen 5 minuts de les 8. El ministre d'Indústria en funcions, José Manuel Soria, no assistirà al Consell de Ministres d'avui.
Aquesta absència de Soria podria ser l'avantsala d'una hipotètica renúncia al càrrec després de les informacions aparegudes en els últims dies que el vinculen a empreses opaques constituïdes a paradisos fiscals. I en concret, un document que s'ha publicat aquest dijous on es veu la seva signatura que demostra que administrava una societat amb seu al paradís fiscal de l'illa de Jersey.
Podem començar a consultar les seves bases sobre el pacte amb PSOE i Ciutadans.
Fins demà poden votar els prop de 400.000 inscrits a la pàgina web de Podem. Han d'escollir si donen suport a l'acord PSOE-Ciutadans o bé si en prefereixen un d'esquerres amb el PSOE batejat com Pacte a la Valenciana.
Polèmica a València, precisament, i també a Andalusia per les banderes republicanes.
Un centenar d'ajuntaments de tot Espanya han commemorat el 85è aniversari de la Segona República penjant la bandera republicana i el govern espanyol els ha reclamat que la retirin.
En plan econòmic, és notícia que el govern aposta per una gestió integrada dels aeroports del Prat, Girona i Reus, amb la participació del món local.
Segons el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, la intenció és crear una taula que gestioni tots els elements vinculats a la xarxa aeroportuària i no sols es dediqui a captar noves rutes, un model que ja s'aplica en d'altres estats europeus.
Obrim ara plana de societat. Grècia ha acusat 3 dels voluntaris catalans detinguts ahir domeni d'aldarulls i resistència a l'autoritat.
4 dels detinguts ja estan en llibertat i el 5è és previst que declari avui davant del jutge. La mare d'una de les noies afectades ha denunciat el tracte de la policia grega i que l'ambaixada espanyola no està actuant.
Olot farà la consulta del Correbou de l'1 al 7 de juny per votació electrònica.
Els ciutadans empadronats a Olot que tinguin 16 anys o més podran expressar si volen o no que es continuï fent el Correbou, l'acte més multitudinari de les festes del Turga.
L'Alt Empordà està en guàrdia per la llei francesa que multa els clients de la prostitució.
Els ajuntaments temen que l'activitat es traslladi encara més a la zona i per evitar-ho voldrien aplicar una normativa similar. La normativa francesa sanciona els clients amb un mínim de 1.500 euros.
Catalunya descarta fer l'avaluació final de primària de la LOMCE.
La Generalitat ha optat per unes proves específiques d'avaluació seguint el criteri de la Llei d'Educació de Catalunya. Això implica que, entre d'altres matèries, els alumnes hauran de passar una prova de català, cosa que el Ministeri d'Educació no preveia.
També és notícia avui que la Universitat de Barcelona reconeix 130.000 euros en despeses de difícil justificació de diversos professors.
Hi ha tiquets de juliol o agost o d'articles que no tenen relació amb la feina. El vicerrector Josep Antoni Plana assegura que no hi ha hagut irregularitats, sinó incidències, però admet que la Fundació Privada, que és l'Institut de Formació Contínua, ha de controlar de forma més eficient les despeses.
El govern recapta 11,3 milions d'euros amb l'impost sobre pisos buits.
Una mesura que ha afectat un total de 198 entitats financeres i immobiliàries que han tingut pisos deshabitats durant més de 2 anys sense causa justificada. Amb aquests diners, la Generalitat adquirirà un mínim de 260 habitatges per destinar-los a lloguer social.
Detenen un home que s'allotjava en hotels de luxe de Barcelona sense pagar.
Els Mossos calculen que aquest home, un jove portuguès de 26 anys, va estafar 7.500 euros a 14 establiments.
L'Eurocambra aprova el registre de passatgers d'avió per prevenir els atacs terroristes.
Els detractors de la mesura critiquen que és una intromissió a la privacitat i dubten que sigui efectiva perquè l'intercanvi d'informació no serà automàtic.
Microsoft demana als Estats Units per què no els deixen informar els clients que els han espiat.
L'empresa tecnològica diu que ha rebut més de 5.000 peticions d'informació d'usuaris i que en la meitat dels casos el govern els va prohibir que els n'informessin.
Obrim ara a plana cultural. Girona farà un segon passi del primer capítol de la nova temporada de Joc de Trons per l'elevada demanda d'entrades.
Així doncs, es faran 2 passis el mateix 25 d'abril, que és l'estrena del capítol. Dimarts que ve, a la 1 del migdia, es repartiran les altres 300 entrades.
Julieta, de Pedro Almodóvar, competirà per la Palma d'Or de Canes.
Serà la cinquena vegada que el director opta a la Palma d'Or. La 69a edició del festival es farà de l'11 al 22 de maig i Albert Serra, fora de competició, presentarà La mort de Lluís XIV.
En esports, en futbol concretament, el Villarreal, el Liverpool, el Shakhtar i el Sevilla s'han classificat per les semifinals de la Lliga Europa.
Els groguets han golejat l'Esparta a domicili 2-4. Els Reds han culminat una remuntada èpica a Anfield contra el Dortmund 4-3. Els ucraïnesos s'han imposat sense problemes a l'Sporting de Braga 4-0 i els sevillistes han patit per eliminar l'Atlètic Club en la tanda de penals.
I en bàsquet, el Real Madrid ha caigut estrepitosament a Istanbul i és a un pas de quedar fora de la Final Four. El resultat del partit va ser de 100-78.
El vigent campió d'Europa s'ha vist superat clarament pel Fenerbahçe en el segon partit de quarts de final i necessitarà un miracle si vol classificar-se per a la Final Four de Berlín. Mai abans un equip ha estat capaç de capgirar un 0-2 advers en tota la història.
I ara mateix amb aquests titulars arribem a les 8:11.
Que no decideixin per tu. El 17 d'abril participa a la consulta ciutadana per decidir el futur del nostre poble.
Hola, sóc la Míriam. Què volem? Turisme de qualitat o massificació? Jo voto turisme de qualitat. Jo voto no a l'autopista. Hi ha alternatives.
El 17 d'abril vota no a l'autopista. Pots fer-ho als puntets de Lloret i Fanals, al Centre Cívic del Rieral o a la Biblioteca Municipal.
L'autèntic Frankfurt es diu Frankfurt del Rieral. Tenim un gran assortit d'entrepans i els nostres divertits XXL. Nacho Vidal, Falete, Onde vas con eso, Pepe el de l'Ikea i molts més. Veniu a gaudir de les tapes casolanes i de les famoses patates braves. A la terrassa podeu fer el vermut amb musclos, anxoves, seitons i tot a preus molt econòmics. Si voleu, us ho preparem per emportar. Estem a l'avinguda Josep Pla i Casa de Vall 30, el Rieral, Lloret de Mar, Frankfurt del Rieral, entrepans i tapes de qualitat. I ara nous entrepans. Conta Quinte, Se me salten les lágrimas, Como la mía y Hermano Pecoso de Rocco.
La teva millor aposta la faràs a Esportium, el millor esport en pantalla gegant. Futbol, tennis, bàsquet, MotoGP, Fórmula 1, ciclisme, curses de cavalls. Tenim marcadors en directe amb els resultats i totes les retransmissions. Esportium. Vine a aprendre alguna cosa als nostres salons mentre fas la teva aposta esportiva. Totes les competicions es juguen a Esportium. Vine a realitzar la teva aposta a Manhattan de la Riera, a prop de la platja, Happy Day al costat de la terminal d'autobusos o Salon Corner Fanals, a l'Avinguda Amèrica 52. La teva millor aposta la faràs a Esportium.
A Serra Brava hi trobareu el restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari o de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills, celebrar el millor bateig o els vostres aniversaris i reunions familiars. El restaurant El Rossell, disposant de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Restaurant El Rossell. Som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
Vols pagar menys en les teves factures? Per fi a Girona, una empresa que et fa un estudi energètic i t'assessora sense cobrar-te per estalviar en el consum d'aigua, llum, gas i sense canviar de companyia. Nexons és un estudi subvencionat. La millor trucada del dia la que has de fer ara al 93 222 5122. 93 222 5122 o visita nexons.es.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montavitos, a 1,20€. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972 36 10 16. Pàrquing gratuït.
Si ja saps que és un 4x4, ara has de conèixer la nova assegurança 6x6 del RAC. L'única que et dona per al teu cotxe 6 avantatges exclusius i fins a 6 mesos gratis. Nova assegurança 6x6, amb la qualitat de servei del RAC.
Informa't d'aquesta promoció a l'oficina del RAC de Lloret, a l'avinguda Vila de Blanes, a la benzinera Cepsa, o al telèfon 972 36 37 63. I ara, per sol·licitar pressupost de la teva assegurança, et regalem una motxilla.
Perquè pots salvar vides, vine a donar sang.
A Lloret de Mar, la pròxima donació de sang és aquest divendres a la Casa de Cultura de 10 del matí a 2 de la tarda i de 4:45 a les 9 del vespre i al Centre Cívic del Rieral de 6 de la tarda a les 9 del vespre. Germandat de Donadors de Sang de Girona.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
S'ha convocat un procés selectiu per cobrir una plaça de conserge d'instal·lacions esportives. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, als baixos de l'Ajuntament, entre el dijous 14 d'abril i el dimarts 3 de maig. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden recollir a l'OIAC.
Amb cada cultura, tots els divendres, a partir de les 9 del matí, amb Rosa Giral. Propostes de cinema, teatre, literatura i les millors sèries de televisió. A més d'activitats per al cap de setmana a Lloret, Blanes i Tossa. Participeu en els concursos que us faran guanyar entrades per a espectacles. Amb cada cultura, tots els divendres, a partir de les 9 del matí, amb la col·laboració de la Biblioteca i el Departament de Cultura.
Bon dia, bona hora. A novaradiolloret.cat.
Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora.
Dos minuts passen ara d'un quart de nou del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Benvinguts al programa matinal de la ràdio de Lloret de Mar. Avui comencem explicant-vos que l'Ajuntament de Lloret ha demanat a Costes que reposi la sorra de la platja, que va quedar malmesa als últims temporals i que, passada la Setmana Santa, encara no ha recuperat el seu aspecte habitual.
Actualment, la sorra ha quedat desplaçada a un dels extrems. A la part central hi ha trams desplaçats en què no es poden fer servir les escales amb tanques policials.
Tot i que sovint la situació es resol per si sola, el consistori ja ha demanat un transvasament a l'Estat per la platja del centre. En qualsevol cas, Lloret esperarà fins a finals de maig per actuar. I ampliem la informació amb el regidor de Medi Ambient, Jordi Orobitg. Bon dia.
Hola, bon dia.
Exactament què és el que s'ha demanat? Perquè d'una banda diem que Lloret esperarà fins a finals de maig. S'ha demanat que s'actuï si a finals de maig no s'ha solucionat la cosa o quina és la petició?
Nosaltres coneixem les dinàmiques i els temps administratius, sabent que en qualsevol cas, qualsevol demanda que efectuem al govern de l'Estat i més al servei de costes, doncs triga molt a obtenir una resposta. El que hem fet és fa gairebé un mes i en previsió de que esperem que no doni el cas, però en previsió de que fins al termini màxim que ens posem, que és a finals de maig, no s'hagi resolt la situació que afecta no només la platja de Lloret, sinó també al sector de Garbí de la platja de Fanals, doncs poder posar els mitjans mecànics per fer aquest trasbassament de sorra i, en definitiva, que les platges de Lloret, que són un dels principals actius i atractius turístics de Lloret, doncs estiguin preparats per la temporada, per les persones que ens venen a visitar i perquè les persones que, doncs, amb molt d'esforç concorren al concurs que fem per poder tenir, en aquest cas, activitats econòmiques vinculades als serveis de platja, doncs puguin comptar amb un espai idoni per poder dur a terme la seva activitat, no?
Uh-huh. En cas que s'hagués d'actuar, el cost en qui repercutiria?
Bé, suposadament el cost l'ha d'assumir, insisteixo, en aquest cas el govern espanyol, per mediació del servei de costes, en tant en quant és el titular exclusiu d'aquesta zona, de totes les platges, tot i que són d'ús públic, que el domini recau sobre l'Estat i que, per tant, qualsevol actuació que s'hi du a terme per arranjar-la, per definició, hauria d'estar sufragada en càrrec al pressupost del govern espanyol. La realitat que ens trobem és que moltes vegades, quan s'ha efectuat la demanda, moltes vegades, afortunadament no hem hagut de fer moltes, però si volem que les platges presentin l'Estat que volem i desitgem per la nostra ciutat, el que hem de fer és un esforç addicional i econòmic molt important, que fa que en definitiva, doncs, de les dues darreres vegades, gairebé aquí hem assumit amb la integritat, amb el 100%, el cost és el pressupost de Lloret, no? Certament no ens agrada, però davant la realitat, plegar-nos de braços o protestar o trobar solucions, tot i que sigui hipotecant el pressupost del servei de platges, doncs lògicament hem d'actuar en benefici de la nostra població i de tots els que hi viuen i treballen, perquè en definitiva, si insisteixo, si un dels principals atractius turístics que tenim no està en disposició de donar una resposta satisfactòria a tots els que fan l'esforç de venir fins a Lloret, doncs malament aniríem, no?
En tot cas, diem que s'esperarà fins a finals de maig, perquè encara hi poden haver temporals que anivellin la sorra. És habitual que en aquesta època estigui en aquestes condicions la platja, o és una cosa força excepcional?
Bé, sabem que els que tenim una certa edat com jo ja sabem que són fets que es produeixen periòdicament, i que també sabem que actuar precipitadament moltes vegades no és aconsellable, perquè en alguna ocasió algun consistori amb la bona voluntat de mirar d'arreglar la situació, esmerçar recursos que precisament han fet que torni a venir un temporal, en aquest cas a Garbí, i torni a malmetre la platja, i per tant la feina que fa molts camions a moltes hores per la nit i amb un cost molt elevat amb un dia de temporal, doncs se'n va en orris, no? La prudència i el coneixement que tenen les persones de l'Indret que estan vinculades al mar és que fins a finals de maig existeix la possibilitat certa que hi hagi un temporal de llevant, i que els temporals de llevant, pels propis condicionants i les corrents que es donen a la badia de Lloret, fan doncs, que amb un temporal que no cal que no sigui d'intensitat molt gran, aquesta situació s'arregli per si mateixa, perquè si alguna virtut té la platja de Lloret, precisament, és el fet de que la sorra bascula entre l'oest i l'est de la platja, i per tant, que és un fenomen natural, el que sigui és lògic, és que això té una implicació des del punt de vista que nosaltres fem un ús d'aquesta platja com un espai lúdic, com un espai no només pels residents, sinó també, insisteixo, com un dels principals atractius per a les persones que ens visiten, i lògicament, doncs, si a finals de maig no es produeix el fenomen que esperem que es produeixi, un fenomen meteorològic que comporta que no haguem de gastar un euro i puguem destinar-lo a altres coses, entenem, prioritàries, doncs ens hem de marcar aquest deadline, aquesta data límit, no només, insisteixo, per garantir que es pugui donar la solució a la platja, sinó pel fet que actuant precipitadament acabem de fer una inversió del servici de res perquè tinguem un temporal de Garbí que ens torni a espaiar la platja, no? I per tant, el principi de prudència elemental i el coneixement empíric, el coneixement tradicional històric de Lloret ens dona a entendre que per molt que hi hagi persones que lògicament tinguin certa pressa en què hi donem solucions, la prudència ens invita, insisteixo, a esperar-nos fins a finals de maig.
I ha comentat que el cost d'aquests moviments de sorra són molt elevats, els costos. De quants diners podem estar parlant?
Bé, els costos dependran, lògicament, dels metres cúbics de sorra que calgui trasbassar. En aquest cas, si haguéssim d'actuar, que esperem que no sigui així, doncs ens veuríem obligats a construir una rampa artificial, en aquest cas no de sorra, sinó de terres, perquè tothom mantengui l'accés a la platja des de l'alçada del pàrquing de Sa Caleta, perquè els camions puguin baixar fins a la platja, i amb mitjans mecànics, doncs amb pales mecàniques, carregar-los, perquè si no, si accedeixen directament a la platja per la sorra, queden enfonsats i no poden transitar per ella, no? I a partir d'aquí, doncs, els que tinguin un cert record sabran, doncs, que algun any, doncs, de nit s'ha traiat el trànsit al passeig de Lloret perquè els camions fessin els viatges amunt i avall trasbassant sorra. Insisteixo, el cost dependrà, si és que s'ha de fer, que esperem que no sigui així, dels metres cúbics de sorra que haguem de desplaçar, i com a referència el que sí podem dir és que de la constància històrica que tenim, l'última gran actuació d'aquest tipus va tenir un cost aproximat de 150.000 euros, no? El que anteriorment eren 25 milions de pessetes, que evidentment són molts diners, i que per tant, insisteixo, la prudència ens dona a entendre que el més lògic, el més prudent, el més convenient per als interessos de tothom és que anirem d'esperar-nos fins que es produeixi un fenomen natural que, que per si faci que no haguem de fer aquesta gran inversió. No?
En tot cas, regidor, sí que està clar que no caldrà, com ha passat en altres municipis, sense anar més lluny a Blanes, portar sorra d'altres llocs, perquè la sorra està a Lloret, l'únic que s'ha mogut d'un lloc a l'altre, és així?
Sí, aquest és el fenomen, el coneixeu, si tothom es desplaça en aquest cas als sectors de la platja, a les alçades del parc i de Sa Caleta, veurà que hi ha una acumulació de sorra molt gran, no només per lo que fa a la profunditat de la platja, és a dir, en la línia transversal entre el que és la ribera del mar fins al passeig, sinó també fins i tot en alçada. Hi ha una acumulació de sorra produïda per l'efecte mecànic de les onades molt important i, lògicament, quan això recupera el seu estat natural, el repartiment de la sorra per tota la platja de Lloret és molt més uniforme, molt més planer i permet per la pròpia acció natural, sense que haguem de traduir cap gairebé, tot i que a vegades hem de fer correccions, no?, les alçades, però gairebé sense intervenir-hi, que tinguem la platja, que presenta un aspecte magnífic, insisteixo també, perquè tot ho fa que ho focalitzem a la platja de Lloret, que és evidentment on hi ha el problema més important, però la platja de Fanals, a Punta Garbí, també ens trobem que les onades de la mar arriben a molt poca distància del passeig, i el lògic també és que hi facin una actuació en aquest àmbit, perquè també és un espai molt freqüentat, en el que fins i tot tenim una instal·lació infantil com és el miniclub, i on hi van moltes famílies de Lloret, precisament perquè és un dels pocs espais de les nostres platges on la platja no fa una baixada abrupta, i per tant la mainada pot jugar tranquil·lament amb unes aigües més baixes, no? Doncs, en cas que fem alguna actuació, entenc que el lògic és que ho fem en els dos espais, però insisteixo, espero pel bé de tots que no ho hem de fer.
Regidor, estarem atents a veure finalment com queda la cosa. Esperem que, com vostè diu, no s'hagi de fer una actuació que seria d'un cost elevat i que la naturalesa per si sola solucioni la situació. Jordi Orobit, regidor de Medi Ambient, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que passi molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, adéu, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Tres minuts i seran dos quarts de nou. Canviem de tema. Aquest diumenge es du a terme a Lloret i a Blanes la votació sobre el projecte de prolongació de l'autopista, tot i que el plantejament del procés en un i altre municipi és diferent. Mentre aquí la votació la promou la plataforma Aturem la C32, a la població veïna la impulsa l'Ajuntament.
A Lloret es podrà votar als puntets, al Centre Cívic del Rieral i a la biblioteca. Es plantejarà una única pregunta: a favor o en contra del projecte de prolongació de la C32? Podran votar els majors de 16 anys amb domicili a Lloret i al llarg de tot el dia de diumenge, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre.
A la vila, fins a 17 entitats de tot tipus donen suport al procés participatiu. Una d'elles, una de les últimes en sumar-s'hi, ha estat el Laboratori d'Expressions Artístiques i Desenvolupament, el LEAT, que ha elaborat un manifest que argumenta el no a l'autopista des de la perspectiva de la conservació del patrimoni modernista lloretenc. Escoltem la presidenta de l'entitat, Neus Dalmau.
Que el patrimoni d'arts decoratives, escultura, fresc, mosaic, ferro forjat i vitrall de Lloret de Mar va estar cruelment devastat en temps de la dictadura franquista. Que l'actualment cobejat cementiri, valor turístic i cultural finalment reconegut com a museu obert, és únicament el miratge del que queda d'aquell patrimoni, que ara a cada tomba li corresponia una gran obra arquitectònica. Que el paratge de Sant Pere del Bosc conté un seguit d'obres d'art realitzades als primers anys de 1900 en plena Renaixença per grans artistes de renom universal i que aquestes obres es troben en estat d'abandonament.
Segons l'entitat, l'arribada de la C32 destruirà el corredor biològic de Sant Pere i menysprearà el patrimoni arquitectònic i d'arts decoratives, com ara l'escultura de l'Àngel.
Que alertem l'opinió pública que el traçat de la C32 destruirà de forma inexorable el gran corredor biològic de zona boscosa, que és l'entorn natural escollit per aquests artistes per realitzar les obres del que afirmem és el Museu Obert de Sant Pere del Bosc i les Alegries, indret profundament arrelat a l'ànima lloretenca.
Neus Dalmau també critica que l'Ajuntament de Lloret no promogui la consulta, com sí que ho fa el de Blanes.
Que ens entristeix profundament i no entenem per què l'Ajuntament ens ha abandonat i ens ha negat un dret que se'ns va prometre en campanya electoral i que els blanencs tenen, el dret a decidir sobre el nostre futur en un tema tan important per a nosaltres i per a les generacions futures.
Per tot plegat, l'entitat artística demana als veïns que participin de la votació aquest diumenge i votin no a l'autopista fins a Lloret.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Sentirem ara els senyals horaris de 9:15 del matí, els estem sentint, i és moment d'obrir plana esportiva per anunciar els partits que hi ha al cap de setmana. I comencem amb el Club Hoquei Lloret, que viatjarà fins a Terres Gallegues per enfrontar-se al Liceo. Serà demà a les 7 de la tarda.
Els rivals ocupen el tercer lloc de la classificació amb 50 punts, però ja s'han quedat sense opcions per disputar el títol de Lliga. Els lloretencs, per la seva part, volen certificar la permanència com més aviat millor. Ara mateix són 12ens amb 26 punts a 6 de la zona de perill. Els homes de Manel Barceló, a més, volen trencar una ratxa negativa de 3 jornades seguides sumant derrotes.
Seguim el repàs amb el Club de Futbol Lloret, que afronta un complicat desplaçament a Avià amb la moral ben alta gràcies al triomf de la jornada passada contra els Sants. Els lloretencs, que encara estan en zona de descens, mai no han aconseguit guanyar domicili contra els avianesos, que ocupen el novè lloc amb unes mínimes esperances per enganxar enganxar-se a la part alta. El partit serà aquest dissabte a les 5 de la tarda.
L'equip d'Edu Urdiales acumula 2 baixes per sanció. La de l'extrem Bader, que ha rebut 4 partits de càstig per la seva expulsió, i el lateral Pol Ros, que va veure la 5ª groga de la temporada i, per tant, complirà cicle.
En futbol sala, el Club Unió Futbol Sala Lloret visitarà la pista del Vilassar de Mar. Serà aquest dissabte 6:45 de la tarda.
Els lloretencs, que són últims, amb només 6 punts, buscaran el tercer triomf de la temporada. Els rivals, per la seva part, són desens amb 32 punts.
L'endemà diumenge, el Lloret Esportiu Futbol Sala tornarà a la competició després d'una jornada de descans. Ho farà rebent el líder de la categoria, la Unió Llagostense, que ocupa la primera posició de manera destacada.
Els lloretencs només són 9ens, amb 24 punts, es troben a 4 per sobre de la zona de descens. El partit serà aquest diumenge a 11:45 del matí al pavelló del Molí.
Seguim amb més cites. El sènior femení del bàsquet Lloret es desplaçarà a la pista d'un rival directe, el Figueres. Les jugadores de Toni Garcia i David Llirí són 5enes amb 42 punts i arriben després de guanyar el Sant Feliu amb contundència.
Les figuerenques se situen només un punt per sota en el 7è lloc. El partit serà aquest dissabte a 5:15 de la tarda.
I per últim, el Club Voler Lloret jugarà aquest diumenge a 1:15 del migdia contra el Granollers. Seran al pavelló del Molí.
La derrota de la passada jornada contra el Sant Just ha reduït molt les opcions d'assolir la permanència, però les lloretenques volen assegurar el 5è lloc per aprofitar-se i tenir preferència en possibles renúncies a la categoria d'altres equips.
I deixem de banda els esports per recordar una cita destacada per avui, la jornada de donació de sang a Lloret. Se segueix el format de les últimes edicions. La campanya es concentra a la Casa de la Cultura i al Centre Cívic del Rieral.
La recollida de sang l'organitza el Banc de Sang i Teixits de Girona. El doctor Joan Profitó s'ha fet una crida, sobretot a les persones que no han donat mai sang perquè ho facin per primera vegada.
Solen ser donants habituals i ens interessaria aquella persona que no s'ho ha plantejat mai, que com tothom vol gaudir d'una medicina de qualitat, ha de pensar que aquesta medicina de qualitat, sense que hi hagin donants de sang, és gairebé impossible. No ens cap al cap pensar en un trasplantament o en una intervenció de cor o una intervenció de pròtesis de genoll, de maluc, d'esquena, que no es gasti sang. Per tant, volem una medicina de qualitat, la sang no es pot fabricar, per tant no es pot comprar, cal que algú la dongui. Doncs està claríssim el que hem de fer.
El doctor ha recordat que els únics requisits per donar sang són tenir entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i anar-hi havent menjat alguna cosa.
Tothom pot anar a donar sang si es troba bé i si té més de 18 anys i menys de 65 i pesa més de 50 quilos. I allà ja li farem tota una sèrie de preguntes encaminades a preservar la seva salut i, evidentment, també la dels receptors. No s'ha d'anar amb dejú, evidentment, no s'ha d'anar amb dejú. I després s'ha de beure molta aigua, s'ha de vigilar no fumar durant un parell d'hores després, com tampoc beure alcohol.
Les donacions de sang es podran fer aquest divendres a la Casa de la Cultura matí i tarda i de 10 a 2 i de 2:45 a 9 a la tarda al Centre Cívic del Rieral de 6 a 9 del vespre. Aquest diumenge a les 5 de la tarda no et perdis la 7a passarel·la solidària. Vine a l'Hotel Guitar Monterrey i participa a la gran tòmbola de regals cedits pels comerciants de Lloret. Els infants sagrauís es beneficiaran del teu suport. Actuacions d'Aire Flamenco i l'Escola de Ballet Sara Díaz. 7a passarel·la solidària. Diumenge a les 5 de la tarda a l'Hotel Guitar Monterrey. Pàrquing gratuït.
Amb el suport de Nova Ràdio Lloret.
5 minuts passen de 8:45 del matí i ho acabem de sentir. Aquest diumenge arriba la 7a edició de la passarel·la de moda organitzada per l'ONG Lloret, la Selva amb el Sàhara. Al telèfon hi tenim la presidenta, Mercè Riera, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com es preveu aquesta 7a edició?
Bé, es preveu, doncs bé, amb moltes ganes, amb molta feina, però bé, amb molta il·lusió, ens agrada molt fer-la.
Recorda'ns una mica com funciona aquesta passarel·la.
Bé, doncs funciona amb comerciants de Lloret de Mar que voluntàriament volen pues, ajudar-nos, val? I passen doncs, la seva roba. Tenim roba de moda infantil, tenim roba de moda d'home, de vestits de festa, de moda casual, roba interior, roba de bany... I tenim peluqueria de fantasia, maquillatge de fantasia, i bueno, tot això es veurà el diumenge a les 5 de la tarda al Gran Hotel Monterrey.
I és fàcil aconseguir la col·laboració de comerciants i de veïns?
Bé, jo penso que sí. Penso que sí. Sempre comptem més o menys amb les mateixes botigues. Això vol dir que els agrada també fer-ho, els agrada participar, i m'imagino que per les botigues també els hi va bé. Segons ens comenten i ens diuen, és una bona publicitat per als comerciants, també. Llavors, la gent, bueno, rebem moltes mostres d'il·lusió, també, i de que ens ajuden molt a preparar-ho. Llavors, crec que, bueno, que va una mica bé per tothom, no?
I quantes persones se solen aplegar en aquesta passarel·la de públic?
Sempre estem entre unes 250, 300, 350, més o menys.
I els diners com es recapten exactament?
Fem pagar un tiquet d'entrada, que no és massa car, aquest any està a 6 euros, i els nens petits, els bebès, per exemple, poden entrar lliurement amb els pares, i els que passen de 8-10 anys, doncs paguen 3 euros. Llavors hi ha una tòmbola solidària, que també està feta amb regals que els comerciants de Lloret ens cedeixen. I el que no participa o amb roba per passar, doncs ens fa un regalo i ho sortegem a dintre del marc de la passarel·la solidària.
Per exemple, hem vist al Facebook molts sopars i coses per l'estil, eh?
Sí, sí. Hi ha molts restaurants que col·laboren amb nosaltres. I hi ha tiquets d'esmorzars, sopars... Sí, hi ha molt, d'això hi ha molt... Bueno, està bé, està guai.
I després els diners es destinen a la campanya Vacances en Pau?
Sí, es destina tot per la campanya d'aquest estiu, val? Pels peques dels camps de refugiats, que bé, que tenim gairebé els mateixos que van venir l'any passat, aquest any en vindrà un de nou... i ho destinarem tot a ells, sí.
I ja et dèiem que comença a les 5 de la tarda la passarel·la, més o menys fins quan s'allarga?
Intentem que no es faci massa llarga, perquè si no cansa, però, bueno, esperem que a les 8 i poc estiguem.
Doncs, Mercè, que vagi molt bé aquesta passarel·la diumenge a partir de les 5 de la tarda. És la 7a edició i se celebra a l'Hotel Guitar Monterrey i moltíssimes gràcies per haver-ho compartit amb tots nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i sobretot gràcies al municipi de Lloret, a tots els comerciants i a tots els voluntaris que ens ajuden. Moltíssimes gràcies a tothom.
Doncs queda dit. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
El rellotge ens marca exactament 3:45.
La previsió meteorològica.
Una bona hora per recuperar la informació del temps amb en Miquel Bernis, que ens parla ja del cap de setmana. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui serà un dia marcat pel sol, també. Cel bàsicament serè, pràcticament sense núvols, i temperatures que tornaran a quedar-se ben a prop dels 20 graus, una mica per sobre, en algun cas, sobretot en sectors una mica interiors, una mica per sota, segurament, a prop de mar. El vent de Garbí continuarà fent-se sentir a la costa, sobretot a prop de mar, anirà bufant amb cops de 30-40 km per hora, tant en la jornada d'avui com també segurament encara durant aquest dissabte, un vent que, sense ser fort, sí que es farà sentir i serà una mica molest en algun cas. Pel que fa al cap de setmana, no esperem grans novetats. Demà sí que es complicarà el temps en algunes comarques de l'oest. Si us desplaceu cap al Pirineu, per Pirineu Occidentals, sobretot, trobareu un dia més variable i amb ruixats sobtats durant la tarda en molts indrets, però en canvi a la resta poques novetats hi haurà. Esperem que el sol continuï predominant, només amb alguna banda de núvols prims, i també diumenge el temps serà bàsicament assolellat. Algunes nuvolades que en aquest cas diumenge a la tarda afectaran sobretot més sectors del Ripollès o la Garrotxa, però igualment molt lluny de les comarques de la costa. Les temperatures pujaran a prop de mar aquest cap de setmana. Demà i diumenge hi haurà un parell de graus més, ambient més càlid. Això deixa la possibilitat que es puguin arribar a formar algunes boires en costaneres, però seria un fenomen local en tot cas i de poca importància. Això sí, si apareix aquesta boira, doncs l'ambient serà una mica més fresc, en canvi, que el dia d'avui. A llarg termini, la setmana que ve la començarem sense novetats, però al centre de la setmana, entre dimecres i dijous, podríem tenir una tongada de pluges força extensa. N'haurem de parlar la setmana vinent.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Mirem què diuen avui els diaris i en els provincials, Diari de Girona i El Punt Avui. La Diputació de Girona és protagonista. Destaca, per exemple, el Diari de Girona, que Amador ratifica els abusos i els comensals tanquen files en defensa de Torremader. Marta Madrenes afirma que l'exalcalde de Salt li va posar la mà a la cintura i la va fer sentir incòmoda. Amargant diu que va negociar per trobar una sortida i en la primera reunió Amador va demanar diners. L'expresident de la Diputació, Jaume Torremader, per la seva banda, declararà l'últim durant la jornada d'avui. En El Punt hi llegim versions divergents d'un sopar amb massa eufòria. Amador sosté que Torremader li va destrossar la vida en 5 minuts en la vista pels presumptes tocaments. Cap dels comensals confirma la versió de la denunciant, però reconeixen que l'àpat era distès i eufòric. Més notícies destacades. Desborda totes les expectatives. La llau de peticions per veure Joc de Trons col·lapsa el sistema. Ho expliquen tant el Diari de Girona com El Punt, que mostren fotografies de la llarga cua que es va fer ahir davant del Teatre Municipal per adquirir les entrades. Recordem que, arran d'aquesta demanda, l'Ajuntament ha programat un segon passi al mateix dia, una mica més tard. Més titulars. Dos encaputxats esbotzen la porta d'un restaurant a Cassà i roben la caixa. Van entrar de matinada i el responsable del local, que era dins, va veure els lladres fugir. El govern vol una gestió integrada dels aeroports de Barcelona, Girona i Reus. També explica el Diari de Girona que Olot farà la consulta del Correbou durant el mes de juny. Es registra un sisme de 2,2 graus a Caldes de Malavella. També és notícia avui sobre la sanitat que la CUP denuncia el retard de les ambulàncies a la Garrotxa i a Vilobí d'Onyar més de 200 persones protesten per la unió dels clubs de futbol. Si mirem la portada del Punt, a banda dels titulars que ja hem comentat, també parla d'aquest tema del Futbol Club Vilobí, que està en contra de la pressió municipal. Diu que unes 150 persones es manifesten pel concurs pels usos del camp de futbol. També explica al Punt que el conflicte de les campanes encara sona. L'Ajuntament de Girona es reuneix avui amb la denunciant per trobar un acord. D'altra banda, han de restablir l'ajut a una nena tetraplègica. El jutge dona la raó a un pare que va denunciar la Generalitat per haver retallat la subvenció a la seva filla. I en esports, Fontejau estarà ple a vessar per empènyer l'Espart. El bon partit de l'equip a Salamanca demostra que encara hi ha final.
Altres titulars d'aquesta jornada són els següents. El Periódico. La Unió Europea permet guardar dades dels passatgers. El País. El govern abandona Sòria després de conèixer la seva societat fosca. El Diari Ara. La Unió Europea extrema el control dels passatgers aeris. El Mundo. Sòria compromet a Rajoy a amagar-li la seva empresa offshore. La Razón, Rajoy marca distància amb Sòria. L'ABC, Sòria signa la liquidació d'una societat a Jersey mentre era alcalde de Les Palmes. I La Vanguardia, el Partit Popular, es distancia del ministre Sòria per les seves contradiccions.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui no hi ha notícies sobre Lloret, o almenys nosaltres no les hem trobat.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals, únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals, Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Els dissabtes d'abril porta el teu fill o filla al Museu del Mar per aprendre a fer una rosa i un drac amb fulls de colors.
Taller de papiroflèxia per preparar Sant Jordi.
A partir de 6 anys, de primer a sisè de primària, els infants repassaran la llegenda de Sant Jordi.
Imaginació, creativitat i diversió en aquest taller infantil.
Fes la reserva prèvia amb places limitades al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
Bon dia, bona hora.
Queden ara 13 minuts i arribarem a les 9 del matí i encarem aquesta última part del Bon dia, bona hora repassant diferents notícies d'interès. Per exemple, que Lloret es vesteix de gala aquest vespre per assistir a la Nit de la Cultura, en què s'espera un teatre ple de gom a gom perquè totes les invitacions han quedat exaurides. El moment més esperat arribarà al final amb el lliurament del Premi Sagavina. Sense revelar res, com no pot ser d'una altra manera, el regidor de Cultura, Albert Robert, assenyala que la decisió ha estat unànime.
Que és un dels guardons que la gent pot esperar amb més ganes, perquè al final és el premi que es dona a una persona o una associació, entitat, que es dedica per promoure la cultura del nostre municipi, doncs aquest any poder té un toc diferent. Té un toc diferent i ho deixo aquí.
La Nit de la Cultura permetrà lliurar altres premis, com els Vila de Lloret sobre literatura de viatges. Aquest any s'hi han presentat 316 obres, 76 més que el 2015. Cal destacar que han arribat un original des de Xangai i un altre del Regne Unit.
Donem més dades. Ha augmentat la participació en la categoria de primària, ja que en narrativa s'ha passat de 100 a 187 treballs i en poesia de 33 a 62.
En canvi, ha baixat la participació en la categoria de secundària. En narrativa s'ha passat de 62 a 37 creacions i de 7 a 5 en poesia.
En la categoria adulta s'ha mantingut la participació en narrativa, en què s'han presentat un total de 18 treballs, però hi ha hagut un lleuger descens en poesia, de 8 a 7 treballs presentats.
En el concurs de blogs, en aquesta segona edició, s'hi han presentat fins a 19 treballs, una participació que es considera satisfactòria per part de l'organització, tot i que ha baixat una mica respecte a la primera edició, que se n'hi van presentar 24.
Per categoria s'ha registrat 7 participants al Premi al millor bloc de viatges, 3 participants al Premi al millor bloc literari, 6 al millor bloc sobre literatura i 3 participants que aspiren a guanyar el Premi al millor post turístic sobre Lloret.
Altres guardons que s'entregaran són el Joan Llaveries, de Contes Infantils Il·lustrats. Tot plegat serà avui a partir de les 8 del vespre al Teatre Municipal de Lloret de Mar. Per part de la ràdio seguirem la vetllada i anirem comunicant els premis a través de les xarxes socials. I seguim repassant l'agenda del cap de setmana. Aquest dissabte al matí es commemora a Lloret el Dia Mundial del Parkinson. Es posarà una taula informativa a la plaça de l'Església entre 10 i 2 i també recaptaran diners per l'Associació contra el Parkinson de Blanes, la Selva i l'Alt Maresme.
La presidenta de l'entitat, Antònia Escalé, ha explicat que l'associació, que no té ànim de lucre, dona suport als malalts en tots els àmbits.
Dona suport en els malalts amb el que és en tipoteràpies, tant siguin teràpies físiques, cognitives, servei de logopeda, hidroteràpia, tenim psicòloga, o sigui, tots aquests serveis que ens poden afectar el que és la nostra malaltia, doncs intentem cobrir-los. Tenim entès que el 50% de la malaltia ho pot cobrir la medicació, però l'altre 50% doncs s'ha de fer a base d'activitats i no deixar-se vèncer.
Recordem que el Parkinson és una malaltia neurodegenerativa i, per tant, és crònica i progressiva. Afecta el sistema nerviós central, en concret les estructures del cervell encarregades del control i la coordinació dels moviments, així com de la postura.
Els símptomes més freqüents són tremolor, rigidesa muscular i dificultats de mantenir l'equilibri, però depenen molt de la persona afectada.
Són moltíssims, però realment, de vegades, quan veiem una persona que va pel carrer, doncs així, és una mica tremolant o això, diem, aquest deu tenir Parkinson. A veure, pot ser cert o pot ser que no, perquè el tremolor no és només indicador de Parkinson. Pot afectar, doncs, a la parla, altres símptomes que venen ja potser més endavant, molta salivació. Tantes i tantes voltes aquesta malaltia que en l'associació, quan veiem doncs, les teràpies que es van fent, ens donem compte que no hi ha dues persones que reaccionin de la mateixa manera.
El malalt de Parkinson sempre necessita algú, un familiar o cuidador, per poder fer les tasques del dia a dia. A l'estat espanyol hi ha unes 150.000 persones afectades.
Per tant, recordem que hi haurà taula informativa i recaptació de diners per l'Associació contra el Parkinson de Blanes, la Selva i l'Alt Maresme demà dissabte a la plaça de l'Església, demà al matí. I també demà dissabte, però a partir de les 12 del migdia, Iniciativa Esquerra Unida celebra l'aniversari de la proclamació de la Segona República, que es va commemorar ahir, 14 d'abril. Ho farà amb un homenatge als republicans.
El portaveu de la coalició, Xavier Rodríguez Pazios, ha argumentat que volen recordar el passat del país.
Jo crec que la història és algo que tenim. Diu un dit que aquell poble que oblida la seva història està condemnat a repetir-la contínuament. Jo crec que és veritat. És a dir, uns fets luctuosos com va ser el cop d'estat i la supressió o el derrocament de la república, un règim democràtic escollit per les persones, hi ha un règim de llibertat, crec que és necessari recordar.
A més, amb aquest homenatge també es vol fer justícia recordant unes persones que consideren que han quedat oblidades.
Que en aquest país mai s'ha fet justícia. Fa pocs mesos, Lloret de Mar, l'Ajuntament es va adherir a la iniciativa del banc d'ADN de les persones que encara estan enterrades a les cunetes de les carreteres. En aquest país, en aquest estat, encara hi ha més de 100.000 persones desaparegudes, més que a l'Argentina i més que a Xile, per exemple. I aquí no ha passat res. En aquest país hem fet una transició que des de l'esquerra jo crec que ens hem equivocat en unes circumstàncies determinades als anys 70, però que jo crec que no és que s'ha oblidat els que de veritat van lluitar per la llibertat i per la república.
El portaveu de la coalició ha fet una crida als veïns per assistir a l'homenatge d'aquest dissabte, sigui quina sigui la seva ideologia.
Dir que no solament fer un homenatge d'un punt de vista partidista, d'homenatjar la gent del suc, del Partit Socialista de Catalunya, que serien els nostres antepassats, sinó que fer un homenatge a tota aquella gent que va lluitar sense distinció de sigles. La placa aquesta que nosaltres vam fer fa 2 o 3 anys, doncs no solament hi ha gent vinculada al suc, hi ha gent vinculada a Esquerra Republicana, hi ha gent vinculada a CNT o hi ha gent vinculada a partits més petits, però que lluitaven, que tenien un denominador comú.
La commemoració de la Segona República es farà aquest dissabte a les 12 del migdia a la plaça Germinal Ros, davant del Teatre Municipal.
Precisament Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa va ubicar en aquest espai un monòlit en record a les persones de Lloret que van lluitar per la llibertat.
5 minuts i seran les 9. Recordem també que demà es du a terme el taller dedicat a Sant Jordi al Museu del Mar. Fent papiroflèxia, els més petits prepararan la diada del dia 23 d'abril.
La idea és que cada participant construeixi un drac i una rosa, segons ha explicat la responsable de l'activitat, Anna.
Anna Penya.
Tots els dissabtes del mes d'abril farem un taller de papiroflèxia, tot preparant Sant Jordi. Engrescarem els nens a que facin els mateixos un drac de paper i una rosa de paper, amb origami, tot amb papiroflèxia. El drac és molt senzillet de fer, la rosa potser té una mica més de complicació, però ja ajudaran els pares, estic convençuda.
La iniciativa s'adreça a infants a partir dels 6 anys, sempre acompanyats d'un adult.
Recomanem nens a partir de 6 anys perquè bueno, la papiroflèxia potser més petits encara no tenen la motilitat per fer-ho i bueno, té una miqueta de dificultat. Jo penso que nens a partir de 6 anys ja seran capaços. Han de venir sempre acompanyats d'un adult.
La intenció dels tallers infantils que s'organitzen al Museu del Mar és que els més petits coneguin l'equipament i el gaudeixin a la vegada que aprenen coses noves.
Fa bastant de temps que el Museu del Mar sempre ha engrescat en que les famílies visitin el museu, que els nens aprenguin i s'ho passin bé, que vegin que en el museu es poden fer moltes activitats, que no creguin que el museu és un lloc avorrit o que no té gaire motivació per les famílies, sinó que bueno, al museu es poden fer moltes coses per passar una bona estona junts i els nens sobretot per aprendre.
El taller es farà tots els dissabtes del mes d'abril a les 6 de la tarda. Les places són limitades i cal fer la reserva al Museu del Mar. El telèfon 972 36 44 54. 972 36 44 54. I passem ara a recordar l'agenda de diumenge, marcada per tres esdeveniments. La sardinada al barri dels pescadors, la desfilada SIC i el campionat de rema amb escolars. Anem a pams.
80 quilos de sardines, 50 pans i 25 litres de vi és el que ha preparat l'Associació de Veïns del Barri dels Pescadors per a la sardinada popular d'aquest diumenge. Com cada any, el barri celebra el seu aniversari, en aquest cas el 53è, amb una festa oberta a tota la població.
Un dels veïns, Jaume Gavaldà, assegura que és una zona tranquil·la i ben cuidada.
Cada any es coneix més el barri de pescadors i cada any tenim més gent que ven a la sardinada que fem tots els anys. És dels primers barris de Lloret que es van fer i aleshores és molt tranquil. No posen cotxes, hi ha totes escales, tot ajardinat, que per cert, esta setmana van vindre els jardiners, ho van arreglar tot per a que es vegués més maco i més... Molt bé, estem molt tranquils, que és el principal de Lloret.
A més, la sardinada serà benèfica amb l'Hospital Sociosanitari.
La gent col·labora bastant, eh? Ja fa molts anys que ho vam fer, i aleshores també ens van vindre a veure si podíem fer esta col·laboració, i aleshores cada any se fan més, per a comprar llits, per a comprar coses per a l'hospital, saps?
Les sardines es repartiran entre 2:15 del matí i la 1 del migdia. 9:45 del matí, volem dir, i la 1 del migdia. També aquest diumenge, com dèiem, la comunitat SIC omplirà els carrers de colors i música amb la desfilada amb què commemora el naixement d'aquesta religió fa més de 300 anys a l'Índia.
A la ràdio hem parlat amb membres de la comunitat de Lloret, anomenada la Festa Vaisakhi. Es tracta de la festa més important de l'any per al SIC. És una mena de processó en què porten el seu llibre sagrat. Sortiran sobre les 11 del matí i recorreran el barri del Rieral, amb sortida i arribada a la Gurdwara, al seu temple. Allà en acabar hi haurà dinar popular per a tothom en senyal d'hospitalitat.
A la festa, tal com han explicat els representants dels SICs, estarà oberta a tothom i s'hi esperen persones d'altres municipis. La filosofia principal per a aquesta comunitat és portar-se bé amb tothom i tenir molt clar què és bo i què és dolent per ells. El sikhisme és una religió nascuda entre l'Índia i el Pakistan, amb uns 25 milions de fidels arreu del món. A Catalunya n'hi ha uns 12.000 i a Lloret prop de 500. Des del gener de l'any passat compten amb la Gurdwara, la zona industrial del Rieral.
La Festa Vaisakhi ja es va celebrar l'any passat a Lloret en la inauguració de la Gurdwara i es van reunir 1.500 persones de la vila i voltants.
Queda menys d'un minut per arribar a les 9. Volem acabar explicant que aquest diumenge també es disputarà el campionat de rem ergòmetre amb 440 escolars inscrits. Són alumnes de 5è de primària fins a 4 de secundària de totes les escoles i instituts de la vila. El campionat començarà a les 4 de la tarda, com hem dit, al pavelló municipal i tothom hi pot assistir. I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora, l'últim de la setmana. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres un dia més i, com sabeu, hi tornem dilluns a les 8 en punt. Que passeu un molt bon cap de setmana.
Bon dia, bona hora.